I wish you smiled a little funny, not just funny, really bad. We could roam the streets forever, just like cats, but we'd never stray.
Ara ho deia l'Àster, què hi ha al darrere de l'orxata que dius, home, doncs, no sé, un producte... No, nosaltres a vegades anem una mica més enllà perquè també entenem que la salut és un concepte propi, privat, però que també es fa extensiu a la salut del planeta, a la salut de les persones, tant econòmica com física, com mental, com psicològica, de les persones que preparen els aliments i a la seva salut econòmica, per suposat. Per tant, de tant en tant ens hem de preguntar d'on venen les coses que mengem, com s'han elaborat, si s'han respectat a totes les persones, etc. i tot plegat, no? Més enllà del que és estrictament el que entenem per salut. Per tant, hem parlat d'aliments abans com l'orxata, com la síndria, el meló, els gelats i tot plegat. Esther, per on vols començar? L'orxata, que és el producte per excel·lència, potser, de l'estiu?
Bueno, sembla? És el producte per excel·lència local des del punt de vista del País Valencià, no? L'orxata és allò, l'orxata valenciana, és el que de seguida ens ve al cap. I fins i tot a vegades trobem orxates anunciades amb la típica imatge de la fallera, allò que dius, bé, això és del costat de casa. Però, en canvi, el que diuen les dades i els informes és que la meitat de l'orxata que s'elabora al País Valencià està elaborada amb xufes que venen de l'Àfrica. Per tant, el que ens trobem és que una part molt significativa, malgrat que pensem que aquella orxata que prenem està elaborada amb xufes de València, no és així.
Encara que el paquet digui... El paquet digui orxata de València.
Sí.
Perquè s'ha elaborat a València, realment, eh? Amb xufles d'un altre lloc, però s'ha fet a València. Per
exacte.
Tant, poden dir... Orxata de València.
Sí, és feta la llei, feta la trampa, i això és el que des de fa temps ve denunciant precisament el Consell Regulador de la Denominació d'Origen de Xufa de València, que diu que tot tipus d'empreses, des de supermercats, distribuïdores, elaboradores de beguda, doncs utilitzen aquesta trampa, fer servir la marca de València per vendre una orxata que en realitat està elaborat amb xufes que venen de molt lluny, i que l'única garantia que tu tens per saber que aquella orxata que prens és valenciana és que porti l'etiqueta de denominació d'origen.
L'única garantia, que pot ser que d'altres també... Però, com a mínim, sabem segur que la que porta l'etiqueta de la denominació d'origen està feta amb ingredients de la huerta valenciana.
Exacte, de l'horta.
Tal qual. Molt bé. I per què xufes... Bueno, suposo que ja m'ho imagino, eh? Per què de l'Àfrica?
Bé, perquè és un dels continents on s'elaboren i on es produeixen aquestes xufes, en particular de països com Burkina Faso, Mali i Níger. I també ens trobem de manera habitual en el supermercat, doncs, orxates que venen que estan elaborades amb xufa d'aquests països i que ho posa. Però, clar, que el cor del País Valencià, del cor de l'epicentre on s'elabora la orxata, com és una ciutat i un municipi com Alboraia, ens trobem a supermercats que venin xufa que ve d'Àfrica és com una mica un sense sentit. Això va passar fa molt poc, aquest passat mes d'abril, la Unió de Llauradors va denunciar aquest fet, que a l'Alcampo d'Alboraia, que és l'epicentre on s'elabora l'orxata, venien a granel xufa de l'Àfrica, i clar, la venien a un preu molt més baix que la xufa autòctona, perquè, clar, es paga un preu de misèria als productors africans i aleshores aquí es rebenta el preu. A un preu es ven que el pagès valencià no pot vendre la seva xufa en aquest preu, perquè és per sota del seu preu de cost, per sota del preu que ell li costa conrear aquest aliment.
Per tant, vigilem, perquè és important... que les xufes i que l'orxata sigui del lloc d'origen.
Sí,
tot és important.
I no es tracta d'una qüestió patriòtica, perquè algú pot pensar, bé, es tracta de la bandera i tal. No, és que és important des d'un punt de vista de la justícia ambiental, social, econòmica, perquè quin sentit té que al cor d'allà on s'elabora l'orxata, doncs es porti xufa de l'altra punta del món, de l'Àfrica, de Mali, de Burkina Faso, quan al costat de casa en tens i de molt bona qualitat. És el que parlem d'altres vegades, hem parlat dels aliments quilomètrics. És un sense sentit, perquè això té conseqüències a nivell mediambiental, generació de gasos d'efecte hivernacle.
Clar, esclar. No, podria arribar a tenir un sentit si s'acabés la xufa de València tota i després es comprés al mateix preu la que ve d'altres llocs, com a mínim seria, a banda de la petjada de carboni tot plat, com a mínim seria un intercanvi just pels elaboradors d'aquell país. Que imagina't que cobressin a preu d'aquí la xufa, no? Seria meravellós.
Però sí, la veritat és que aquí en tenim de sobres i s'emporta de lluny, i a més comprar el producte a nivell local també deixa un benefici per la pagesia, per l'economia de proximitat.
Ara caurà un mite, els gelats de l'estiu.
Sí.
Gelats de l'estiu també tenen un costat fosc?
Doncs sí, el que ens trobem amb els gelats, que és aquest clàssic, és que bé, ja ho veiem a primera vista, que és un aliment extremadament dolç, sí. Però més enllà d'aquest gust tan dolç, la major part dels gelats que consumim són d'origen industrial. Més de la meitat dels gelats que consumim. Això vol dir que anem a comprar al supermercat, a una tenda, i aquests gelats, precisament el que els caracteritza és, més enllà de les altes dosis de sucre que porten, doncs és aquest origen industrial. Que què vol dir? Doncs amb altes dosis també de colorants, additius alimentaris, greixos saturats i alguns d'ells fins i tot amb oli de palma. I aquest reguitzell d'ingredients doncs, té un impacte negatiu en la nostra salut, sobretot si consumim aquests gelats varis cops a l'estiu, no?
Que és això el que fem a l'estiu,
acaba passant.
Perquè no hi ha dia d'estiu que no caigui un gelat com a mínim.
Clar, i aquest consum reiterat, una cosa és un tema puntual, que abans ho comentàveu amb la Gina, però quan hi ha un consum habitual, i en particular a l'estiu, heu de pensar que l'estat espanyol és el tercer país de la Unió Europea on més gelats es consumeixen, només per darrere d'Itàlia i Alemanya. Això vol dir que en mengem molts. De fet, es calcula que cada estiu cada persona consumeix uns 11 litres de gelat, l'equivalent a uns 42 euros. Clar, n'hi ha alguns que potser mengem poc i d'altres potser mengem
molt, però
la mitjana és aquesta, 11 litres de gelat a l'estiu.
I sense tenir en compte que ara en mengem durant tot l'any.
Exacte, però la major part igualment els informes segur, ho assenyalen, no? A l'estiu se'n menja, se'n consumeix
que el 30, anava a dir el 31 de febrer, que el 30 de març, que t'estàs congelant, et prenguis un gelat.
Però no? Ja no et ve tant de gust,
Però
això.
Hi ha gent que ho fa.
Sí, però
clar. I no passa res, faltaria més, però és com el 31 de juliol prendre't una beguda calenta.
Una xocolata calenta.
A les 3 de la tarda sota el sol, no? Té una mica de despropòsit. Abans la Gina ens ha explicat com fer un gelat saludable, que tampoc és tan complicat. Necessites un congelador, la matèria primera, la fruita, i un bon triturador, i andando.
Jo, per exemple, que aviam no sóc cuinetes ni de bon tros com vosaltres dos, doncs un clàssic a casa meva és agafar el motlle de gelat i fins i tot pots comprar un suc de nabius ecològic i el poses en el motlle i queda boníssim. Fas un suc tu mateix, un batut de fruites, que això a mi també em resulta molt fàcil, i aleshores ho poses a congelar. I és fantàstic, ja tens el gelat fet, un gelat de gel, i això és del tot saludable.
Molt bé.
Alternatives en tenim, si en volem.
Sí,
per tant,
no
és una cosa allò negra, ui, que malament que estem, no.
I a més et diré una cosa,
que hi ha alternatives saludables.
Alternatives que permeten que els petitons i les petites de la casa hi participin també d'alguna manera, perquè hi ha una cosa molt màgica de fer-te un gelat tu mateix, posar-t'ho a dins el moll amb el palet aquell, tot plegat, clar, a la meva època tampoc n'hi havia tants de gelats. No era ja aquest atac massiu de gelats que hi ha tot arreu a cada cantonada, però un record maco és fer-te el gelat. Aquesta cosa de posar un líquid i a cap d'unes hores allò és un sòlid. És fantàstic quan tens 5 anys, evidentment.
Sí, sí.
Després la màgia desapareix, però...
Sí, el meu fill està encantat. Fem gelats tot l'estiu. El problema és després quan se'ls menja passejant per casa.
Exacte.
Que queda tot el terra ple de gelat desfet, no?
Però, bueno. També és molt interessant perquè és d'alguna manera vincular-los amb l'alimentació saludable i fer que s'interessin i que veure que és fàcil fer-ho. I quan aprenen aquestes coses de petits és més fàcil que després mostrin interès.
Sí, tota la roda del món. I ja ens hem carregat els gelats, ens hem carregat la orxata, que és, hem dit, poseu atenció, si és que us interessa posar atenció, evidentment, i la síndria i el meló.
Sí, la síndria i el meló, un diria, ostres, això és un aliment del tot saludable, perquè aquí de sucres afegits no n'hi ha. És bàsicament aigua i aquest sucre natural. El problema és en quines condicions s'elaboren. Clar, el que ens trobem és que la major part de la síndria que consumim, que anem a comprar al súper, el 40% s'elabora a Almeria, i pel que fa al meló, al voltant del 60% entre grans hivernacles, zones extensives també de Ciutat Real i de Múrcia. I clar, tot això fa que s'elabori amb unes condicions que són qüestionables, i en particular el que és la recol·lecta d'aquest producte a partir de mà d'obra temporera, immigrant, algunes sense papers i en condicions de treball que deixen molt que desitjar. Aleshores, davant d'aquestes pràctiques, que el mateix passa, per exemple, amb la maduixa, que s'ha investigat molt els darrers anys i que en vam dedicar una secció especial a aquest tema, el mateix succeeix amb la síndria, amb el meló, i davant de tot això també hi ha alternatives. Podem trobar síndria i meló local, de petita pagesia. Per tant, també a l'hora de comprar no és el mateix comprar la síndria de les grans extensions i de les grans empreses que s'hi dediquen que comprar-la a petits productors locals.
Per tant, en alguns supermercats ho podem trobar, ho podríem trobar, està etiquetat, i l'origen és obligatori, de fet, posar l'origen dels productes que comprem i que es venen, però quasi que al final intentem anar a mercats petitons, a pagesos, etc, que al final estem fomentant, a més, un tipus d'economia més interessant per tots, no?
És així, exacte. Quan tu vas a comprar un productor local a una petita tenda, és més fàcil acabar sabent l'origen del producte, d'allà on ve, on s'ha elaborat. En un supermercat això és molt més complicat.
I lo maco que és, a més, dic, dóna'm un meló que estigui bé.
I que et diguin, guapa.
Sí, exacte.
No? Que la meva família ve de mercat, els ous vives, que també crec que n'hem parlat alguna vegada.
Sí. Sí, perquè té truc, això del meló també, trobar-lo en el seu punt
Ostres,
òptim de maduració.
Sí que és cert, sí.
Te'l piquen i l'escolten i fan coses i parlen i canten cançons. Per dir. Molt bé, d'alternatives ja n'hem parlat, perquè és una mica seria això, eh?
Sí, el producte local de proximitat i si és ecològic, millor.
Molt bé.
El rebost de la Vives.
El anem omplint de coneixements, però també d'altres coses. Gina, Esther,
avui tens les dues aquí.
Sí, ja. Sí, les dues aquí.
Estàs molt ben acompanyat avui.
Sí, molt.
Doncs mira, avui per omplir el rebost us porto un documental imprescindible que justament el que he analitzat i he investigat és la cara més amagada de l'orxata. No és un documental que es diu Moussa Faso, la pàtria de les dones íntegres, és un documental en castellà, La pàtria de les mujeres íntegres, Moussa Faso, dirigit per Andoni Monforte, que ell és un petit productor de xufa de València. Ell tenia una petita empresa que feia orxata amb xufes locals, que les distribuïa amb aquests carritos, i bueno, és un emprenedor en el marc de l'economia social i solidària, i quan va veure l'entrada massiva de xufa d'Àfrica, va decidir anar a investigar què passava. I va decidir, ell, que no tenia ni idea de fer documentals ni vídeos, agafar una càmera i anar-se'n una setmana a l'Àfrica. El que va començar com un petit viatge d'investigació es va acabar convertint en una gran ruta, en una road movie que va gravar al voltant de 3.000 quilòmetres per diferents països de l'Àfrica, Burkina Faso, Mali, Nigèria, visitant productors de xufa i descobrint les lamentables condicions de treball que patien. I bé, és la història, bàsicament podríem dir, de David contra Goliat. Jo vaig coincidir en ell en una presentació que va fer d'aquest documental, molt interessant el que explicava, i ell va plantar cara ni més ni menys que el que s'anomena el rei de la xufa, el senyor Ramon Carrión, que és el fundador d'una empresa que es diu Tiger Nuts Traders, que és una empresa que té la seu al País Valencià i és la importadora i exportadora mundial més gran de xufa de l'Àfrica. I va investigar les males pràctiques d'aquesta empresa a l'Àfrica i com, per exemple, havia arruïnat a una comunitat sencera on els hi havia dit que produïssin xufa, que els hi compraria tal preu, quan va arribar l'hora de la veritat que l'havien produïda, no els hi comprava, a no ser que, bueno, els hi pagava una misèria per al producte, que en principi els hi havia dit una altra xifra.
I com que eren d'allà i tant se va...
I com que eren d'allà, no només que tant se va, és que, clar, el problema és que no tenien cap altra opció, aquests productors,
sí,
i li van acabar venent per aquest preu miserable, va arruïnar tota la comunitat, i ell això ho va denunciar en aquest documental. Aquest gran empresari va portar a judici, Andoni Monforte, va intentar segrestar via judicial el documental perquè no es pogués emetre, però la llei li va donar la raó a Andoni Monforte i van poder estrenar el seu documental, que s'ha recorregut no sé quants festivals de cinema i que encara es pot veure en algunes presentacions a nivell local també a Catalunya i a Barcelona.
Molt bé, que interessant. Com es diu el documental un altre cop?
Moussa Faso, la pàtria de les mujeres íntegres.
Molt bé. Saps on el podem veure o no?
Per internet jo ho he buscat i no l'he pogut trobar, però ells tenen una pàgina web, fa relativament poc van venir, per exemple, a Barcelona, a l'espai Can Batlló, i es va poder anar a veure aquest documental allà. Per tant, van fent diverses presentacions, i si us interessa, jo el que recomanaria a l'audiència és que es posin en contacte directament amb Andoni Monforte a través de la seva pàgina web i que demanin com poder tenir accés a aquesta pel·lícula, que val molt la pena.
Molt bé, penjarem més informació a l'Insta del programa perquè tingueu accés si és que voleu fer-hi una ullada o tenir més informació. Molt bé, moltes gràcies.
Un plaer.
Molt xulo, m'agrada la gent així. Que dius, no tinc ni idea de gravar, agafo una càmera i descobreixes i aixeques aquí tots aquests cadàvers amagats a sota de les xufes.
Exacte.
De vegades, per desgràcia, literalment, a més. Moltíssimes gràcies, Gina. Esther, moltes gràcies.
Un plaer.
Per perquè després diguin que això de la salut s'acaba només amb els nutrients i amb les vitamines, minerals i proteïnes i tot plat, que sí que és important, però també és important que reflexionem una mica sobre el que estem comprant, sobre l'origen, sobre com es fan les coses, perquè també té conseqüències a molts nivells, que si som persones bones ens fan malbé la nostra salut només pel patiment que ens genera en saber que hem fet patir altres persones comprant aquell producte, com el cas d'aquesta orxata que ens explicava ara mateix l'Ester. Ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos als Sants i Estalvis, tant si ho feu pel podcast com si ho esteu fent a través de Catalunya Ràdio, ara que són pràcticament les 4 de la matinada. Miro l'hora com si estiguessin en directe, jo no sé per què. Són gajes de l'ofici que diuen. Avui el control tècnic l'Enric Vidal, servidor Adam Martín, dirigint i presentant el programa. Tornem la setmana que ve. Recordeu, Twitter i Instagram @SantsIEstalvis. Moltes gràcies. Fins la setmana vinent.